Les nits del Francolí són la principal novetat de la Setmana de la Joventut de l'Espluga. Bon dia, és la una.
L'Espluga FM Ràdio. Informatius.
Doncs aquest any arribem a una novetat potser bastant important i bastant destacada, que seria el que són les nits al Francolí, val? Un espai que està pensat per joves, un espai que està pensat per, doncs, quan pleguis de treballar, quan sigui al vespre, anar-hi a fer uns beures, unes tapes...
El Jardí dels Francolins serà l'escenari de les principals novetats de la Setmana de la Joventut d'enguany, la programació festiva per als joves que arrencarà el proper 15 de juliol fins al 23 del mateix mes, amb un pes important de les propostes musicals. En parlarem en aquest informatiu, però també dels actes commemoratius del 25è aniversari dels Grallers de l'Espluga, perquè, amb motiu d'aquest aniversari, reuniran tots els membres de l'entitat.
Sí, de fet, quan ens vam plantejar la celebració dels 25 anys, primer ens vam plantejar si havíem de fer diferents actes al llarg de l'any, per exemple, o centralitzar-ho tot amunt. I vam preferir centralitzar, diguem-ho així, tots els esforços amunt, i aquell dia realment...
L'entitat també celebra enguany els 10 anys dels gegants neolítics i fruit d'això naixeran enguany els nous gegantons neolítics de l'Espluga, Terra i Pastor. Aquests gegants també naixeran amb dues iniciatives socials vinculades, i és que Noé Gaia pintarà el collaret de la nova gegantona neolítica de l'Espluga i també aquests gegants tindran el seu nom inscrit en braille als mateixos braços. Notícies que coneixem en aquest cas positives i que us explicarem en aquest informatiu del cap de setmana del dissabte 8 i 9 de juliol, però també tenim altres notícies, és que el mossèn de Santa Coloma de Queralt s'ha vist envoltat en una polèmica per una herència, una polèmica que va destapar el programa 8 al dia de Josep Cuní. En parlarem tot seguit, ampliarem aquesta problemàtica, però també coneixerem notícies d'aquest cap de setmana, i és que Tòlia i les Guineus versionaran aquest dissabte poemes de Ramon Muntanyola.
Havent-hi com hi havia els poemes musicats pel Jordi Francesc, el Jordi Francolí, de seguit vam pensar que una de les coses que s'havia de fer, doncs, quan arribés el bon temps i tot plegat, doncs, era un concert d'això, per homenatjar Muntanyola dins el seu any del centenari, però recordant també la figura del Jordi, doncs, que va musicar aquests poemes, no? Per tant, ells deuen cantar aquests poemes, sé que el poema, doncs, també es llegirà perquè la gent interpreti bé.
Això serà aquest dissabte a l'Espluga de Francolí, el Jardí dels Francolins, i també aquest cap de setmana l'organització Carreres viu la seva 23a festa del barri. Tot plegat en un cap de setmana en què l'Espluga FM Ràdio també ha estrenat les seves propostes d'estiu, i és que per aquests propers dos mesos ha fitxat els principals DJs de la comarca. Notícies d'aquest cap de setmana, però també en la plana esportiva, també hem de conèixer els titulars.
Sí, Josep Maria Trullols aconsegueix la 13a posició del Campionat d'Espanya de Patinatge Artístic en categoria cadet, i sabrem les últimes novetats pel que fa a la 25a edició del torneig de futbol sala de l'Espluga.
Aquestes són les notícies d'aquest cap de setmana. Benvinguts a l'informatiu.
Tota l'actualitat de l'Espluga i la Conca al 107.4.
El Jardí dels Francolins serà enguany l'escenari de les principals novetats de la Setmana de la Joventut. La programació festiva per als joves de l'Espluga comptarà amb concerts, ponències, tastos gastronòmics i cinema, sota el títol Les nits al Francolí, tot plegat en un festiu 2017 que se celebrarà, com dèiem, del 15 al 23 de juliol, amb un pes important de les propostes musicals. El primer concert a la Conca de l'acabada de crear Big Band Reus, o l'acústic de Filferro, encapçalen la programació de Les nits al Francolí, aquesta nova aposta de la Setmana de la Joventut. Els dos concerts seran els dies 20 i 17 de juliol, respectivament. El Jardí dels Francolins acollirà actes de tot tipus, com dèiem, entre els quals, doncs, un debat sobre feminisme i les persones refugiades, o un taller de xocolata, entre d'altres. Sobre aquesta iniciativa i aquesta novetat, Erika Soriano, regidora de Festes i Joventut, doncs, destacava que és una de les apostes d'enguany.
Doncs aquest any arribem a una novetat potser bastant important i bastant destacada, que seria el que són les nits al Francolí, val? Un espai que està pensat per joves, un espai que està pensat per, doncs, quan pleguis de treballar, quan sigui al vespre, anar-hi a fer uns beures, unes tapes, un espai amb taules, que hi puguis això, no? Menjar, fer un beure, i després, doncs, amb cada nit amb una actuació, ja sigui, doncs, musical o amb algun taller o amb algun tast...
Erika Soriano ha destacat que aquesta aposta, doncs amb això es vol que aquesta programació de la Setmana de la Joventut sigui per un públic majoritàriament jove sense deixar de banda cap franja d'edat. Albert Grinyó, membre de la Junta de l'Associació Juvenil Laubengen, també ha destacat aquesta iniciativa i n'ha explicat quins són els orígens d'aquesta novetat.
A veure, aposta principal jo crec que n'hi ha una, que és les nits del Francolí. És una aposta que més o menys neix d'una reunió amb els joves que vam fer local, una de les que hem fet enguany, i els joves deien que a l'hora que els agradava més i que estaven més disponibles i que els venia més de gust sortir a partir de les 7 de la tarda, que més o menys es tanca la piscina municipal i tal. Llavors hem dit, doncs fem alguna cosa, que normalment ja les activitats les havíem anat retreçant, però enguany hem dit doncs, que hi hagi coses, sobretot a partir de les 7, 7:45 del vespre, i que sigui una cosa molt relaxant, m'han demanat, que sigui molt amena i que sigui de fer un beuret i relaxat. Llavors vam pensar amb els jardins dels Francolins, que ara s'hi fan moltes coses, i llavors van néixer nits dels Francolins. I són nits que els joves doncs, poden estar relaxats amb apostes musicals, amb apostes de cinema i cultura en general.
Grinyó també ha donat importància al pes que té la música en la programació d'enguany.
Sí, es nota que a la Junta hi ha gent que ens agrada la música, la veritat és aquesta, i sí, hi ha un parell de concerts importants, normalment un parell de concerts en acústic, i després hi ha la Big Band Reus, que és una de la forta aposta d'aquesta setmana, que serà més o menys el segon o tercer concert que facin, que han fet des de que es van crear fa mig any, i després hi haurà doncs, les Nits Joves, que també han portat un grup de música catalana, el Cat Rock, i després DJ Sendo, que això ja és novetat del moment.
També una de les cites importants que s'inclou dins dels actes de la Setmana de la Joventut són els actes commemoratius dels 25 anys dels Grallers de l'Espluga i els 10 anys dels gegants neolítics Gorgui Espluc. D'aquests actes, de tot seguit, n'ampliarem la informació, però us volem destacar algunes propostes més d'aquesta Setmana de la Joventut. Perquè, com dèiem, la Setmana de la Joventut d'enguany incorpora novetats, però també manté actes que s'han celebrat durant els darrers anys. Un d'aquests casos és el concurs de paelles, que enguany se celebrarà el diumenge 16 de juliol a la piscina de la Municipal, sent ja un dels actes més mediàtics i consolidats de la programació. En aquesta línia, el Corre Barça Esgarriat també és una de les apostes consolidades i tindrà lloc el divendres 21 de juliol a partir de 7:45 del vespre, amb inici del recorregut a les 8 del vespre. La festa jove se celebrarà el dissabte 22 de juliol amb el concert de Cat Rock i la sessió de DJs que també tindrà lloc en aquesta festa jove del dissabte. A la llista d'actes tampoc hi falta la caminada nocturna i el bany nocturn a la piscina municipal. També es manté la principal aposta de l'any passat, com va ser el tobogan aquàtic. I com sempre us diem, de tot plegat, per ampliar aquesta informació i conèixer també la resta d'actes, podeu entrar a esplugafmradio.cat per conèixer més a fons quins són doncs, el ventall de possibilitats que us ofereix aquesta Setmana de la Joventut. Tots els membres de la història dels Grallers de l'Espluga celebraran el dia 23 de juliol els 25 anys de l'entitat. L'acte commemoratiu 25 anys de Grallers se celebrarà a les 12 del migdia d'aquest 23 de juliol, com dèiem, al Teatre del Casal de l'Espluga i congregarà els més de 70 grallers i percussionistes que des del 1992 han passat per l'entitat. L'acte central de la jornada servirà doncs, per explicar els orígens i la trajectòria de l'entitat. Així ho explicava la presidenta de l'Associació de Grallers, Gegants i Nans de l'Espluga de Francolí, la Magda Boldó. Intentem recuperar aquest tall, ara sí.
Sí, de fet, quan ens vam plantejar la celebració dels 25 anys, primer ens vam plantejar si havíem de fer diferents actes al llarg de l'any, per exemple, o centralitzar-ho tot amunt. I vam preferir centralitzar, diguem-ho així, tots els esforços amunt, i aquell dia realment posar-ho tot allí i que la gent entengués una mica d'on ha sortit els Grallers i tota la trajectòria, tots els 25 anys.
Així ho explica bé Magda Boldó a l'Espluga FM Ràdio i també ha afegit que aquest acte doncs, es vol que sigui intens perquè es tracta d'una cita important per l'organització i per tant doncs, aquest acte serà, explicar bé, intens amb ritme i també esperen que sigui molt participatiu.
Hem intentat que no sigui un acte pesat, allò simplement explicatiu. Evidentment hi haurà música, evidentment hi haurà actuacions, també hi haurà projeccions, bé, jo crec que hi haurà moments una mica de tot que esperem, que és la idea que tenim, que sigui un acte dinàmic, participatiu, que no es faci llarg tampoc, vull dir que tampoc volem que tingui una durada de més d'una hora, però crec que serà també molt intens.
L'objectiu de tot plegat és doncs, que es conegui els orígens dels Grallers de l'Espluga. Segurament doncs, explicava Magda Boldó que molts dels habitants de l'Espluga desconeixen quina és l'arrel d'aquest grup de grallers. A les dues del migdia també tindrà lloc un dinar de celebració al Jardí dels Francolins, al qual ja s'ha convocat doncs, una setantena de persones que des de, com dèiem, el 1992 han passat pel grup. Després de dinar, al mateix espai, hi haurà un ball de gralles a càrrec del grup Sonat, un acte obert a tothom. I a més de la celebració dels 25 anys dels Grallers de l'Espluga, l'entitat també commemora enguany els 10 anys del naixement dels gegants neolítics Gorg i Espluc. Ho faran dissabte 22 de juliol amb una trobada gegantera que reunirà a l'Espluga unes 25 colles de gegants d'arreu del territori. De retruc, aquesta dècada de vida dels gegants neolítics també donarà peu al naixement dels gegantons Terra i Pastor. Serà el proper 27 de juliol. I aquests nous gegantons naixeran aquest juliol amb dues apostes socials vinculades impulsades per la mateixa Associació Cultural de Grallers, Gegants i Nans de l'Espluga. La primera estarà plasmada en la gegantona que lluirà un collaret i braçalet pintat per l'espluguina Noé Gaia, una iniciativa lligada amb el seu projecte Pedres de la Felicitat. L'espluguina, afectada per una lesió cerebral, ha pintat centenars de còdols de riu amb les seves particulars papallones, amb l'objectiu que altres persones les reparteixin per llocs del món on ella mai podrà anar. En aquest cas, la gegantona Terra portarà totes les seves actuacions, doncs, aquests còdols amb les papallones pintades per la Noé Gaia, però aquesta no és l'única iniciativa social, i és que aquests nous gegantons també incorporaran el seu nom escrit en braille als mateixos braços de cada un dels personatges. La proposta que ha rebut el suport i col·laboració de l'atleta invident de l'Espluga, Meritxell Lorca, també permetrà, doncs, així les persones cegues veure amb les seves mans els gegantons i conèixer exactament el seu nom quan estiguin tocant. La mida dels gegantons també farà possible una cosa que habitualment no és possible amb els gegants, doncs és que les persones invidents puguin palpar la fesomia dels dos doncs, gegantons, en aquest cas dels dos joves neolítics. Unes tasques de treball que estan doncs, en marxa i, com dèiem, el dijous de la Festa Major, el dia 27 de juliol, veuran, doncs, sortiran a la llum aquests nous gegantons Terra i Pastor que s'uniran a la família de gegants del municipi. I de notícies positives i agradables anem cap a unes que no són tan polèmiques de la setmana que s'han vist doncs, públiques a través del programa Vuit al dia de Josep Cuní, i és que el mossèn de Santa Coloma de Queralt s'ha vist envoltat en una polèmica per una herència. El mossèn de Santa Coloma de Queralt denuncia que l'han difamat. El programa Vuit al dia de Josep Cuní, que el passat divendres 30 de juny va acabar amb doncs, les emissions després de 7 temporades en antena. Precisament en aquest darrer programa, Cuní va entrevistar a Maria Gilabert, qui va denunciar que l'actual mossèn de Santa Coloma de Queralt, Joan Francesc Amigó, s'havia aprofitat de la seva germana malalta d'Alzheimer per aconseguir com a herència la meitat de la seva casa situada a Ciutadilla, on el mossèn havia exercit de rector. Recuperem un dels talls de Maria Gilabert en aquest programa.
Jo em vaig quedar molt sorpresa i molt dolorida, perquè no m'ho podia esperar una cosa així, que em tractés d'aquesta manera. No solament la meva germana, que no estava bé, sinó ell, que l'havíem rebut a casa quasi com un fill.
Doncs aquesta era Maria Gilabert en declaracions a Vuit al dia, i en aquest programa no es va donar veu a mossèn Joan Francesc, i per això ara ha volgut sortir al pas de les crítiques i donar la seva versió dels fets als mitjans de la comarca. I en declaracions a Ràdio Montblanc i la Conca Diària assegura que el que diu Maria Gilabert és fals.
Bé, sí, bueno, en aquest programa de Josep Cuní, de Vuit al dia, del dia 30 de juny, bé, surt la Maria Gilabert i m'acusa d'haver enganyat a la seva germana perquè fes testament a favor meu, quan ja estava malalta, en l'últim moment de la seva vida. Això és fals, això és fals. I m'acalumnien, doncs, amb aquesta acusació.
Alhora, Joan Francesc ha assegurat que el testament feia 12 anys que estava escrit.
Ella va fer testament fa 12 anys. Fa 12 anys ella va decidir, doncs, donar-me la meitat de la seva casa i volia, doncs, que fos per mi. Aleshores, doncs, la seva germana, quan ha obert el testament, doncs, s'han adonat, doncs, que la seva germana havia fet això i vol que jo renunciï, sí o sí. Amenaçat de, doncs, de totes maneres, va anar al bisbat perquè m'obliguessin a renunciar. Jo tindré que donar explicacions al bisbat. El bisbat, després d'escoltar la meva versió, doncs em va deixar a les mans lliures que fes el que tingués que fer jo. Aleshores, com que no va aconseguir això, s'han anat als mitjans de comunicació, s'ha abandonat el programa de Josep Cuní de 8 al dia i doncs m'ha difamat públicament acusant-me d'una cosa que no és veritat.
Segons la versió de Joan Francesc, les dues germanes no tenien una bona relació i els darrers anys de la seva vida va ser ell, segons explica, qui es va fer càrrec de cuidar-la durant la seva malaltia.
I al final de la seva vida, doncs, vaig ser jo qui la vaig cuidar. Vaig ser jo qui em vaig preocupar d'ella. Ja estava, malalta i aleshores vaig buscar una persona que la cuidés nit i dia perquè no podia estar sola. I vaig ser jo qui em vaig preocupar per ella perquè, doncs, no li faltés res i estigués ben atesa i ben cuidada a casa seva.
Doncs ara, un cop obert el testament, Maria Gilabert li reclama al mossèn la part de la casa que la seva germana li havia deixat en herència. I ell es nega a fer-ho per respectar la seva darrera voluntat, explique. A més, mossèn Joan Francesc assenyala al programa de Josep Cuní de no haver donat una visió contrastada dels fets. En aquesta entrevista a 8TV, Maria Gilabert, visiblement afectada, defensa que les dues germanes mantenien una bona relació i que ja existia un testament anterior.
Perquè primer, quatre anys abans, el van fer totes dues. I jo li deixava, en cas de que jo morís primer, la meva part a ella, i en tercer, després, pel Boris. I ella ho va fer la seva part per mi i el Boris. Clar, jo no em vaig imaginar mai que pogués fer un canvi de testament. I no sé si van aprofitar una de les ocasions en què jo estava ingressada a Bellvitge, que porto quatre pròtesis i van fer moltes operacions, perquè jo no me'n vaig assabentar. I fins ho he vist ara, quan, bueno, al veure el testament.
Doncs qui escolten és Maria Gilabert en declaracions a 8TV en aquesta entrevista en la qual, doncs, s'ha destapat aquesta polèmica i és que el mossèn de Santa Coloma de Queralt s'ha vist envoltat en, doncs, això, en tot plegat un xou, una polèmica per una herència. Ho hem explicat aquí a l'Esplor FM Ràdio, les dues versions, i per tant ara continuem amb més notícies. Aquest dissabte tornaran a sonar els poemes de Ramon Muntanyola en un format musical, amb les versions de Tòlia i les Guineus. L'agrupació musical de l'Espluga oferirà un concert al Jardí dels Francolins a partir de les 8 del vespre, motiu del centenari de mossèn Ramon Muntanyola, que se celebrarà aquest 2017, que se celebra, vull dir, durant tot el curs del 2017. Josep Maria Vallès, impulsor de la iniciativa, ha assegurat a l'Espluga FM Ràdio que amb els poemes musicals de Jordi Francolí com a precedent, enguany era una bona ocasió per tornar a versionar els poemes de Muntanyola en el marc d'aquest centenari de mossèn Ramon Muntanyola. Escoltem, doncs, aquestes declaracions, aquesta explicació d'on neix la iniciativa del concert.
Havent-hi com hi havia els poemes musicats pel Jordi Francesc, el Jordi Francolí, de seguit van pensar que una de les coses que s'havia de fer, doncs, quan arribés el bon temps i de plegat, doncs, era un concert, això, per homenatjar Muntanyola dins el seu any del centenari, però recordant també la figura del Jordi, doncs, que va musicar aquests poemes, no? Per tant, ells deuen cantar aquests poemes, sé que el poema, doncs, també es llegirà perquè la gent interpreti bé, entengui bé, doncs, la lletra, i no tenia més utilitat que aquesta, o sigui, la finalitat era això, no? Homenatjar els altres dos, doncs, en el moment de celebrar els actes del centenari, no?
Vallès també ha assegurat amb un acte, doncs, d'aquest tipus que, doncs, podrà aconseguir que apropi la figura de mossèn Ramon Muntanyola a un públic més jove que segurament desconeix la seva obra.
Sí, se suposa que és un acte perquè hi participi la gent jove, no? Jo penso que en aquest moment ja hi ha una colla de gent jove que a l'Espluga gairebé no deu conèixer ni el Jordi Francolí i molt menys, naturalment, el Muntanyola, no? tot i que han fet actes doncs, a l'institut, a les escoles, etc., se n'ha fet per la gent jove, però ni a les lectures, ni a les conferències, ni això, no hi veus gent jove. Per tant, dius, bueno, doncs fem un tipus d'acte que potser els hi vagi doncs, més en la seva línia, no? I jo penso que pot ser doncs, un acte agradable i que el recordem doncs, a tots dos, no?
Qui també ha parlat d'aquesta iniciativa és Ramon Amigó, un dels membres del grup Tòlia i les Guineus, que seran els encarregats de tornar a donar vida als poemes de Muntanyola en format musical. Ramon Amigó també ha destacat que aquests doncs, poemes tenen una essència molt pròxima, segure, i que, per tant, doncs, la cita és molt especial.
Home, si t'ho has de resumir amb una paraula, diria que proximitat, perquè realment quan parles, quan escoltes els poemes o quan els llegeixes, o en aquest cas quan els interpretes, tens la sensació de que parla de coses que són molt properes a tu, no? I clar, llavors això fa que les paraules, mentre les escoltes, et generin imatges, no? Perquè són coses que per tu són molt properes. El grup Tòlia som un grup que fem normalment música tradicional, música d'arrel folk. Llavors, en aquest cas hem agafat poemes de mossèn Ramon Muntanyola, algun que ja musicàvem nosaltres com a grup, i alguns que hem agafat bàsicament les versions que havia fet el Jordi Francolí de poemes del Muntanyola. Llavors oferirem un repertori dels temes musicats del Jordi Francolí portats al so de Tòlia, que és, bueno, és un tipus de formació diferent.
Doncs això serà aquest dissabte a les 8 del vespre al Jardí dels Francolins i també aquest cap de setmana Festa del Barri de l'urbanització Carreres, la 23a edició. Aquest cap de setmana, l'organització Carreres de l'Espluga celebra la seva particular festa major, la 23a edició de la Festa del Barri, amb diversos actes a l'aire lliure, com el tradicional sopar o el correfoc infantil, i també inclourà enguany un vermut musical el diumenge després de la Festa de l'Escuma. La programació d'actes s'ha encetat aquest divendres amb una sessió de cinema a la fresca, a les 10 del vespre, i el correfoc infantil a càrrec dels Diables Kids de l'Espluga. El gruix central d'actes, però, se celebrarà durant la tarda d'aquest dissabte, amb inflables, animació infantil, el tradicional al sopar a la fresca i al ball amb música en directe. Diumenge tindrà lloc, com més habitual, la Festa de l'Escuma, però enguany s'estrena un vermut musical. Per tant, noves iniciatives en aquesta Festa del Barri de la urbanització Carreres, una zona del poble que, segons la Junta de Veïns d'aquest barri, doncs està una mica de costat a la població i no és habitual que s'hi celebrin actes culturals. Per això reivindiquen que la urbanització Carreres també pugui ser un punt doncs, actiu del municipi.
No, aquí està obert a tothom. Pot vindre tothom que vulgui, a gaudir antes de la festa, és per tots. Vull dir, no és el barri sol. Nosaltres el que volem és que tothom vingui al nostre barri, que vegi que allà pues, s'hi poden fer moltes coses, que fins ara hem estat sempre molt apartats del que ha sigut el poble.
Doncs, si volen ampliar aquesta reflexió que feien els membres de la Junta, poden escoltar l'entrevista íntegrament a esplugafmradio.cat. Però aquesta 23a edició de la Festa del Barri de la Urbanització Carreres serà significativa perquè els veïns estrenen, de fet, dos nous equipaments. D'una banda, les escales del carrer de l'Ermita i, de l'altra, el nou local per l'Associació de Veïns. Pel que fa a aquest darrer equipament, els membres de la Junta de l'Associació han assegurat a l'Espluga FM Ràdio que pot suposar un impuls pel barri, ja que el nou local podria acollir actes culturals i socials durant l'any. Una iniciativa que es debatrà a l'Assemblea General de Socis de l'entitat que se celebrarà després de l'estiu. Arrel d'això, la presidenta de l'associació, com escoltàvem, va reivindicar que el barri doncs, pugui ser un espai per acollir actes de tot tipus i això, doncs, com escoltàvem també, lamentava que fins ara el barri ha estat una mica apartat del poble. Aquesta festa del barri, que com dèiem, se celebra durant tot aquest cap de setmana. Les diputades del Parlament de Catalunya, Anna Simó, Magda Casamitjana i Gabriela Serra, participaran en un debat el proper divendres 14 de juliol al Jardí dels Francolins, dedicat al referèndum de l'1 d'octubre Amb el títol Som República, raons pel sí, doncs es donaran els principals arguments per votar sí a la independència en aquest referèndum de l'1 d'octubre. Un acte que organitza el grup municipal Som Espluga i que doncs ha convidat aquestes tres dones que tenen papers rellevants en l'actualitat política de Catalunya. Per això avui saludem el regidor d'aquest grup municipal, el regidor del Som Espluga, el Josep Maria Vidal. Josep Maria, molt bon dia.
Bon dia.
D'on neix aquesta iniciativa de celebrar aquest debat a tres?
La iniciativa neix de dues parts, no? La primera part seria d'unes jornades que han fet de formació internes, que es diu Som Futur, i bueno, són quatre dies, que són dilluns i març d'aquesta setmana, dilluns i dimarts de la setmana següent, que han tractat diferents, diguem, temes de l'administració local per poder-nos, diguem, formar, no? Com que ha entrat gent nova al grup de Som Espluga, doncs el que hem volgut fer doncs, és crear aquesta part de formació, no? I aquest debat doncs, era com un punt culminant de tota aquesta sèrie de jornades formatives. I per altra banda, doncs, naixia bastant amb la voluntat doncs, de poder clarificar des de l'esquerra, no?, tots els dubtes que la gent pugui tenir, no?, que els ciutadans puguin tenir vers el referèndum i vers el sí a la independència.
Per què des d'un grup municipal creu que és convenient celebrar aquest tipus d'actes?
Bueno, des d'un grup municipal crec que és convenient que fem tot el que sigui al nostre abast per poder tirar endavant tots els temes que siguin a nivell de poble, com seria en aquest tema, en aquest cas seria a nivell nacional, no? I com que veiem que també hi ha una indefinició per una part de l'esquerra que no s'ha definit clar en aquest àmbit del referèndum, creiem que podem ser una eina útil, no tant nosaltres, sinó el debat en si, com perquè aquesta gent, els espuguins i espuguines que tinguin el perfil, diguem, més d'esquerra i que tinguin també dubtes, doncs puguin plantejar-los directament a les diputades.
Tres diputades que, de fet, representen una mica els tres partits polítics que formen part d'aquest gruix del Parlament de Catalunya que està en favor de la independència. Com s'ha fet la selecció d'aquestes tres diputades o amb quins arguments s'han seleccionat?
Hem triat aquestes tres diputades perquè són representants de tres partits diferents d'esquerres i que actualment bé, estan integrades, tant l'Anna Simó com la Magda Casamitjana estan integrades a Junts pel Sí, però són de dos partits diferents. I l'altra banda tenim la Gabriela Serra, que és de la CUP, no? I amb això completem, diguem, el plantejament dels partits representats d'esquerres que ara mateix hi ha al Parlament.
I quin espereu de tot plegat?
Esperem sobretot claredat, no? Claredat en els plantejaments, que els dubtes que la gent pugui tenir doncs es puguin plantejar i es puguin solucionar, i a partir d'aquí a veure com va el debat, no? Si podem treure'n alguna informació més, algun aclariment més, i de fet això el que busquem, no? Un acte on pugui venir tothom, pugui plantejar els dubtes que tingui i poder encarar doncs, la campanya que tenim a tocar ara mateix pel referèndum.
Doncs això serà el pròxim divendres 14 de juliol a 8:15 del vespre al Jardí dels Francolins de l'Espluga. Josep Maria Vidal, regidor de Som Espluga, moltes gràcies.
Moltes gràcies, bon dia.
L'Espluga FM Ràdio, informatius.
I la setmana vinent s'estrena la cinquena edició del Dimecres Tapa. 19 establiments de restauració participen a la ruta gastronòmica de l'estiu a Montblanc. S'inicia el proper 12 de juliol i s'allargarà fins al 23 d'agost. És ja, com dèiem, la cinquena edició d'aquesta ruta gastronòmica, el Dimecres Tapa, Montblanc, organitzada per l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de la Conca de Barberà. L'esdeveniment protagonitza els vespres i nits de la vila i contribueix a dinamitzar la restauració, enguany amb la participació, com dèiem, de 19 establiments. Bars i restaurants serviran tapes creades específicament per la ruta, que es vendran al mateix preu que en altres edicions, de 2 euros. Les creacions gastronòmiques es poden maridar també amb vins de la denominació d'origen Conca de Barberà, que col·labora també amb la iniciativa i que es venen a un preu d'un euro i mig per copa. Aquest dimecres tapa, com dèiem, se celebrarà tots els dimecres fins al 23 d'agost inclòs i els participants a la ruta podran degustar enguany creacions de tot tipus en aquests 19 establiments. Per tant, una iniciativa que donarà el tret de sortida aquest proper 12 de juliol en la seva 5a edició. I ara us destaquem iniciatives també propostes, però d'aquesta casa. Els discjòqueis més destacats de la comarca actuaran aquest estiu a l'Espluga FM Ràdio en un espai setmanal. Minitax, Icy Kravitz, Sofabits Studio, Sergi Molina i Dave B oferiran una sessió els divendres de 11 a 12 de la nit al 107.4 i esplugafmradio.cat. Ho faran sota la marca Splunkans Night i així l'Espluga FM Ràdio sumarà doncs, a aquests espais amb 6 DJs de la comarca que podríem dir que són els que tenen més renom i habituals són habituals a les festes de la Conca de Barberà i del territori. Els joves oferiran una sessió de 60 minuts amb els seus estils característics i alhora també comentaran algunes de les propostes musicals. Cada setmana l'espai anirà a càrrec d'una persona diferent. D'aquesta manera els gèneres musicals seran diferents cada divendres. Un espai que ha donat el tret de sortida aquest divendres 7 de juliol.
Ja és estiu, al final del dial.
Així sona el més nou de l'Espluga FM Ràdio.
L'Espluga FM Ràdio.
Serem allà on vulguis.
Went too far. Benvinguts a Splunkans Night. Durant 60 minuts cedim els comandaments de l'emissora als DJs més destacats de la comarca.
Splunkans Night.
Els divendres de 11 a 12 sessió dels DJs amb més renom de la Conca.
Doncs així es donava el tret de sortida aquest divendres a aquest nou espai d'Splunkans Night i es feia amb la sessió del DJ de Solivella Minitax. Amb ell es va donar el tret de sortida 2 mesos de propostes musicals, com dèiem, de la mà dels DJs més destacats de la Conca de Barberà. De fet, aquesta programació d'estiu va arrencar ahir divendres, però de fet doncs, s'allargarà durant els propers 2 mesos i amb propostes diverses. Aquesta no és l'única novetat, sinó que també doncs, es mantenen els espais informatius habituals de divendres, de dilluns a divendres, volíem dir, a les 11 i a les 7 de la tarda i durant el cap de setmana, com saben, a la 1 i a les 7 de la tarda. Però també altres espais, com per exemple el clau de setmana en aquesta versió d'estiu, els dissabtes a les 12 del matí i també el passeig musical. En aquest cas, la remissió dels millors programes serà els diumenges a les 12 del matí. Altres espais també consolidats a l'emissora, com el Músic a la Carta, Miquel Moy, els diumenges a les 4 de la tarda. I també tot un ventall de propostes musicals, amb les fórmules de musicals de l'Espluga FM Ràdio, de tot tipus, de tots els gèneres musicals que poden trobar a esplugafmradio.cat. Són propostes d'aquesta programació d'estiu de l'Espluga FM Ràdio que us expliquem tot just avui, després de que doncs, es donés el tret de sortida aquest divendres amb el nou espai dels DJs de la Conca de Barberà. Continuem amb més notícies perquè dins del projecte de remodelació de la plaça de Sant Isidre, l'Ajuntament de l'Espluga ha instal·lat un nou parc de salut que consta d'aparells per poder practicar múltiples exercicis amb l'objectiu de treballar diverses parts del cos. Els aparells han estat subvencionats per la Diputació de Tarragona, mentre que l'adequació del parc ha tingut un cost d'uns 3.000 euros que ha assumit el consistori. Amb aquest, doncs, l'Espluga ja disposa de 2 parcs de salut, l'altre ubicat, com saben, a la plaça Montserrat Canals, just davant de l'antiga sínia. De fet, l'anunci d'aquesta construcció del nou parc de salut la va fer Joan Amigó, regidor de serveis municipals, en el darrer ple municipal del mes de juny.
Com haureu vist, s'ha instal·lat el parc biosaludable a la plaça Sant Isidre. És un parc que ve subvencionat al 100% per la Diputació, el que és l'aparell, els aparells. Nosaltres hem hagut de fer la solera i el posar-hi el cautxú que han injectat que s'hi ha posat per instal·lar-hi doncs, els aparells. Això, l'instal·lació dels aparells l'ha fet la Diputació, com he dit, i està pendent de posar-hi només el bordillo pel costat d'on s'ha posat, d'on hi ha aquest planxer de formigó, i una rampa d'accés apta per cadires de rodes, per minusvàlids, i que uneixi la vorera de la carretera de Poblet amb aquest parc.
Escoltem a Joan Amigó, qui també en aquest ple municipal va lamentar que just un dia després d'estar enllestits els equipaments ja van patir actes vandàlics. Escoltem doncs, com ho explicava en aquest darrer ple municipal, doncs, lamentava aquests fets provocats, doncs, explicava segurament per joves del municipi.
El primer dia vam tindre ja actes vandàlics en el parc, és a dir que quan ha acabat d'instal·lar el cautxú, pues, tot i estar ballat, ens hi van clavar ditades, ens hi van passar per damunt. Ara hem demanat a l'empresa que ens ho repari.
La remodelació de la plaça de Sant Isidre continuarà després de l'estiu i s'hi habilitarà una zona infantil i una de pícnic, però també es deixarà part de la plaça lliure per poder celebrar-hi actes públics. El projecte, amb un pressupost d'uns 50.000 euros, també permetrà instal·lar nous fanals i bancs, també s'hi prepararà una instal·lació per un futur punt de càrrega per vehicles elèctrics i alhora es modificarà la barana per adequar-la a la normativa vigent. Notícies que coneixíem en aquest darrer ple municipal, corresponents a l'Espluga de Francolí, però ara obrim una mica la visió i parlem de la Conca de Barberà amb propostes culturals que es viuran ben aviat.
Obre la porta que passi tothom, feu lloc, compliu tots els racons. Mireu quina nit que fa fora el jardí.
Aquesta és la música del cantautor reusenc Fito Luri, que actuarà a la quarta edició del Musicata, que se celebrarà el 15 de juliol al celler Mas Foraster de Montblanc. Els vins del celler es combinaran amb Planetes Càlids, aquest cinquè treball de Fito Luri, qui oferirà un concert amb l'acompanyament del saxofonista Xavier Pié. L'acte tindrà lloc, com dèiem, aquest proper 15 de juliol i inclou alhora una visita guiada a les instal·lacions del celler i tastos de vins. John Tarafa, organitzador de Musicata, ha assegurat a l'Espluga FM Ràdio que aquesta proposta iniciada fa 4 anys ja està molt consolidada i mostra d'això és doncs, que aquest projecte també s'ha traslladat a la Ribera d'Ebre i al Priorat. Tarafa assenyala bé que el festival va néixer amb l'objectiu de promocionar els músics i els vins del territori i recordar bé que en aquests darrers 4 anys, en aquestes darreres edicions, hi han participat músics professionals o semiprofessionals de la província, sent una clara aposta així per la creació del territori. Doncs aquesta és la proposta que es podrà escoltar el 15 de juliol al celler Mas Foraster de Montblanc, Planetes Càlids, de Fito Luri, aquest cinquè treball que es presentarà en la quarta edició del Musicata, música i vins, a la Conca de Barberà. I l'Ateneu Cooperatiu Copcamp, encarregat de la difusió de l'economia social i cooperativa a la demarcació de Tarragona, ha fet un total de 51 atencions a casos interessats en la fórmula cooperativa durant els 6 primers mesos d'activitat. En aquests casos, Copcamp els ha donat informació i ha assessorat doncs, aquests interessats en la matèria de forma gratuïta. En total, més de 500 persones han participat en les actuacions de l'associació durant aquest període. Recordem que Copcamp va néixer al gener dins el projecte dels Ateneus Cooperatius, promogut des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. Des de llavors, Ateneu Copcamp ha fet tasques d'assessorament i de formació d'una banda i de diagnosi i de divulgació de l'altra. En aquesta línia, l'Ateneu ha organitzat formacions durant els mesos d'abril, maig i juny. En el cas de la Conca de Barberà es van celebrar les jornades de treball sobre la comercialització agrupada com a estratègia per a la sostenibilitat de la pagesia. La promoció del cooperativisme també s'ha desenvolupat a centres educatius de secundària, de formació professional i aules de la Universitat del Territori. Durant aquest mig any de vida, Copcamp també ha desenvolupat un treball de diagnosi i de coneixement del cooperativisme al Camp de Tarragona i en aquest sentit ha creat una base de dades que conté més de 150 iniciatives i alhora doncs, ha servit per elaborar un recull de les 50 millors bones pràctiques en l'àmbit de l'economia social i cooperativa. Uns resultats d'aquesta iniciativa que han estat doncs, traduïts en la creació, per exemple, de la taula territorial d'economia social i solidària o de la taula territorial de docents, dues xarxes de treball entre les entitats del tercer sector, el cooperativisme i l'administració pública.
Més informació a esplugafmradio.cat.
L'Espluga FM Ràdio. Informatius.
Moment d'obrir la plana esportiva. Josep Morató, bona tarda.
Bona tarda.
Doncs informatiu cap de setmana d'aquest 8 i 9 de juliol, en el qual també us volem explicar les notícies més importants de la setmana en clau esportiva. Josep Morató, endavant.
I com coneixíem, aquesta setmana la 25a edició del torneig de futbol Sala d'Espluga es celebrarà al pavelló del Casal i subsequiarà tots els participants amb motiu de l'aniversari d'aquesta competició d'estiu. Entre 9 i 10 equips competiran per aconseguir la primera posició del torneig. Hi haurà dos caps de sèrie que encapçalaran els grups. Els caps de sèrie són el primer i el segon classificat de l'edició anterior. Tots els grups seran obsequiats amb un lot de vins i un pernil per celebrar la 25a edició del torneig d'Espluga, mentre que la inscripció també inclou una samarreta esportiva per a cada jugador. D'altra banda, els 5 primers classificats també rebran un trofeu. El 25è torneig de futbol sala d'Espluga donarà el tret de sortida o el 12 o el 17 de juliol, depenent dels equips que hi hagi al final. Els partits es disputaran de dilluns a divendres al voltant de la franja horària de les 9 a les 11 de la nit i clourà el 26 de juliol en el marc de la festa major de l'Espluga. Sabrem tots els detalls durant aquestes últimes hores i aquests últims dies per saber quin dia serà el sorteig, depenent de si hi ha finalment 8 equips o 10. Ara estan inscrits 9 equips en total i això farà que depengui de quin dia començarà aquest torneig, ja sigui el 12 de juliol o el 17 de juliol. En tots els casos hi haurà 3 partits que es disputaran de les 9 del vespre fins a les 11 de la nit. I el patinador espluguí Josep Maria Trullols aconsegueix la 13a posició del Campionat d'Espanya de patinatge artístic en categoria cadet. La competició s'ha celebrat aquest cap de setmana a Banyoles i l'espluguí ha estat el patinador de la província de Tarragona que ha obtingut més bons resultats, sent alhora el 6è classificat a Catalunya. La participació en els Campionats d'Espanya va començar dijous amb els primers entrenaments, mentre que divendres a la tarda l'espluguí ja va fer el disc curt i dissabte a la tarda va fer el torn del disc llarg. El patinador del club patí Casal de l'Espluga competia amb patinadors de federacions catalanes, gallega, navarresa, murciana, madrilenya, andalusa i càntabra. Les dues actuacions li van valer 212,1 punts, que es van traduir en aquesta 13a posició del campionat estatal. Dues participacions en competició que, de fet, es van poder seguir en directe a través del web de la federació i que ara es poden recuperar al mateix portal web de l'Espluga FM Ràdio. I repassem ràpidament les classificacions de la VIP Extreme que es va celebrar el passat cap de setmana a la població de Vimbodí i Poblet i que va passar per l'Espluga de Francolí i per les muntanyes de Prades. Jordi Garrido es va proclamar guanyador de la 8a VIP Extreme després de completar els 120 km en més de 6 hores, 7 minuts i 40 segons, mentre que Sergi Vivanco s'imposava a la VIP Pro de 74 km. I l'Ajuntament de Montblanc va entregar aquest dimecres 5 de juliol els reconeixements esportius als clubs i esportistes de la vila que han destacat durant la temporada 2016 i 2017. Un any més, la sala de plens de l'Ajuntament es va omplir de públic per fer entrega dels reconeixements. Repassem aquests reconeixements i és que els tres equips que han rebut el reconeixement són l'equip sènior masculí del Club Futbol Sala Montblanc per assolir el campionat de Lliga de Segona Divisió Catalana i l'ascens a Primera Divisió Catalana. El cadet femení del Club Tenis Montblanc, format per Alba i Anna Martínez, Laura Balcells i Olga Aliagas, es van proclamar campiones provincials de Tarragona de la seva categoria i l'Alaví femení del Club Bàsquet Montblanc, sotscampió provincial. En l'apartat individual es va reconèixer la trajectòria esportiva de Matías Martí, del Club Patí Montblanc, patinador i entrenador, qui ha participat de manera molt activa en el renaixement d'aquesta modalitat esportiva al municipi després d'haver estat inactiva durant molts anys. Josep Maria Ferran, del Club Montblanc, del Club Futbol Montblanc, amb 60 anys, encara juga a futbol amb l'equip de veterans de l'entitat i un exemple per a tots els esportistes. Jordi Montes i Carles Pellicer, de l'Associació Esportiva Montblanc d'Hockey Patins, entrenadors, delegats i directius durant més de 18 anys a l'escola, realitzant una tasca clau en els bons resultats assolits per l'equip de pels equips de l'entitat i en la formació de molts montblanquins. Finalment, també es va reconèixer els èxits d'esportistes montblanquins que no competeixen actualment pels clubs de la vila, però sí hi van formar. Així, Judit Travé, Rocío Cidoncha i Elisabet Musté, jugadores del Club Pàdel Passamaner de la Selva del Camp, van ser reconegudes per haver participat a les sèries nacionals de pàdel en la categoria Futur, on van assolir el Campionat de Catalunya i d'aquesta manera la classificació per al Campionat d'Espanya. I Gerard Montes, jugador d'hoquei patins, que ha aconseguit el Campionat d'Europa dels clubs amb Club d'Hoquei Lleida i la Copa Ibèrica amb la selecció catalana, i van participar en controls i entrenaments amb la selecció espanyola.
Tota l'actualitat de l'Espluga i la Conca al 107.4.
I Santa Coloma de Queralt va celebrar el 50è aniversari de la Penya Blaugrana de Santa Coloma, i una celebració que coincidia amb la 16a trobada de penyes de Tarragona Nord. La celebració va anar liderada per l'actual president del Barça, Josep Maria Bartomeu, acompanyat del directiu Pau Vilanova i del síndic de penyes Ramon Térmens, a més d'exfutbolistes del club Josep Maria Fuster i Francisco Javier Sánchez. Bartomeu, aprofitant l'ocasió, va dir que el Barça és una gran família i dona les gràcies a aquesta penya per 50 anys de dedicació, afegint que fer gran aquest club és cosa en el que hem de col·laborar-hi tots. L'acte es va fer al castell de Santa Coloma de Queralt amb l'alcalde Magí Trullols com a anfitrió, el president de la penya Blaugrana i el president de la Federació de les Penyes de Tarragona Nord també hi van participar. Després va tenir lloc la recepció a l'Ajuntament i finalment es va celebrar el sopar de gala al Teatre Municipal, ja d'una forma més distesa. La penya del Barça de l'Espluga de Francolí també hi va participar. I dins dels actes de la Setmana de la Joventut també hi ha la segona festa del motor, que se celebrarà al Motoparc Francolí el dia 15 de juliol. Entre les 5 i les 7 de la tarda hi haurà la resistència de ciclomotors i de les 8 a les 10 del vespre resistència enduro. Hi haurà servei de bar, música i molt de gas, que no s'hi pot faltar en aquesta edició. Inscripcions a la web del motoclubfrancolí.cat, i el preu per modalitat són pels socis 20 euros i no socis 35 euros.
Josep Monató, fins aquí els esports, però coneixerem les novetats en aquest terreny també a esplugafmradio.cat.
Sí, podeu seguir tota la informació de les pròximes hores a esplugafmradio.cat i també per les diferents xarxes socials per saber tota la informació i com acabarà també el torneig de futbol sala d'aquí a l'Espluga Francolí.
Molt bé, gràcies.
A vosaltres.
L'Espluga FM Ràdio. Informatius.
Posem punt i final en aquests informatius del cap de setmana del 8 i 9 de juliol. Això ha estat tot, però sàpiguen que a través d'esplugafmradio.cat poden ampliar totes les informacions i recuperar alhora les entrevistes fetes durant la setmana. Les emissions dels informatius d'aquesta casa continuen al cap de setmana, a les 11, a la 1, volíem dir, i a les 7 de la tarda, i de dilluns a divendres, això sí, a les 11 i a les 7 de la tarda. Moltes gràcies per la vostra atenció. Ens retrobem en una propera edició dels informatius. Que acabin de passar un bon cap de setmana. Fins aviat.
Més informació a esplugafmradio.cat.